Mira, hi ha una professió que sempre m'ha fet enveja, sobretot per la bona vista que en teoria han de tenir. I t'ho dic avui perquè avui és el Dia Internacional del Joier i del Rellotger, o de la joiera i la rellotgera. Tots ens ve al cap doncs, aquella persona amb aquelles màquines de precisió com eren els rellotges mecànics. Parlo en passat perquè és que avui en dia tot és digital, però que s'havia de tenir molt bon pols i molt bona visió. Doncs avui és el Dia Internacional del Joier o la Joiera i del Rellotge o la Rellotgera. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dijous 3 de novembre del 2022. Fa uns minuts que hi ha quatre gotes a la ciutat de Lleida, de moment requantificable, núvol, això sí. Quatre gotes estan caient, de moment requantificable, eh? 0,2 litres, ara em diu l'Armando per missatge. Per tant, no és la quantitat d'aigua que necessitem, de moment. Però vaja, escolta, mira, si segueix i va augmentant, doncs benvingut sigui. El que sí que et dic ara és que estem just per sobre dels 18 graus a la ciutat de Lleida i que avui hem tingut una mínima, agafa't, seu, quasi bé de 14 graus positius. De mínima. És la setena més alta en un mes de novembre dels darrers 83 anys. Poca broma, que es diu ràpid, això. Sabeu quina és la mitjana de les mínimes al novembre? La mitjana de les mínimes, 5,5 graus. Doncs aquesta nit, pràcticament 14. Una constatació més de que hi ha alguna cosa que està canviant, que de fet ja ho hauríem de tenir clar, que hi ha alguna cosa que està canviant. Sobretot parlo de tema de canvi climàtic, etc. I tot el que això comporta. En fi, marxarem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar la previsió meteorològica. També farem una repassada a la darrera hora informativa. Estarà amb nosaltres l'Aima Sabater, de la infermera veterinària, des d'Anadon Veterinaris, per parlar dels animals de companyia. I ens plantarem a la una amb el Christian Didier, amb el nostre nutricionista, parlant doncs, d'allò que a vegades ens oblidem de que és molt important. Salut i nutrició, que va de la mà. Escolta, salut. Que l'hem de conservar, que ens la donen bé i en la major part dels casos i que després, al cap dels anys, doncs, per excessos o per d'altres històries, l'anem perdent. Doncs a través del que mengem i com ho mengem, la podem conservar i això és el que ens explica cada dijous el Christian Didier. Amb ell ens plantarem a la una. A partir de la una, les escapades amb el David Velasco, que avui estan en directe des d'Andorra, que a més em sembla que també està núvol i també està plovent. Però vaja, li preguntarem a partir de la una. Va, ara sí, ja marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, que ens espera el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida, cels ennuvolats o coberts amb precipitacions, sobretot a zones de la meitat nord, mentre que la resta aniran remetent al final del dia i s'obriran clarianes menys al Pirineu. Allà amb precipitacions i amb la cota de neu al final del dia, que baixarà d'uns 2.500 metres a uns 1.600 o 1.800, i a cotes altes s'esperen algunes nevades. Si parlem de les temperatures, avui les màximes es quedaran sobre els 21 graus a Lleida capital, sobre els 20 a Tàrrega i a Balaguer, sobre els 16 a Viella i sobre els 15 a la Seu d'Urgell. Unes temperatures que baixaran de cara a la nit amb les mínimes que es donaran a últimes hores i amb gelades febles a punts del Pirineu, amb el vent que serà de l'oest i del nord-oest i tindrem algunes ratxes fortes a les comarques del sud i també a cotes altes del Pirineu. Si parlem ara de demà divendres, esperem cels ennuvolats o coberts al Pirineu amb precipitacions amb la cota de neu sobre uns 1.500 metres, mentre que la resta tindrem cels poc ennuvolats o amb alguns intervals de núvols mitjans i alts. Per últim, les màximes seguiran baixant amb màximes de 19 a Lleida, a Tàrrega i a Balaguer. La màxima serà de 14 a la Seu d'Urgell i es quedarà sobre els 8 graus a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés, i recordeu, demà parlarem amb l'Armando Álvarez, però per demà sí que s'espera davallada de temperatures i, a més, vent, que això farà que la sensació tèrmica sigui més freda encara. Ara sí, a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Primera conseqüència d'aquesta davallada de temperatures que s'espera, l'Ajuntament de Lleida ha iniciat ja el pla Iglú al pavelló 3 de Fira de Lleida amb capacitat de pernoctació per a 100 persones a causa del que et deia, aquest descens de les temperatures nocturnes. No la d'aquesta nit, però sí la que es preveu de demà i segurament a partir de llavors ja. L'objectiu, com ja saps, és oferir un sostre a persones amb pocs recursos i atenció personal per afavorir la inclusió social. Enguany es mantindran millores que es van dur a terme l'edició passada, com l'oferiment d'un àpat complet per sopar i la substitució de maques per llits i l'ampliació de l'horari d'obertura. Això ja està en marxa, al pavelló 3 de Fira de Lleida. Encara en plana local, la Junta de Govern de la local de la Paeria ha adjudicat ja les obres d'enderroc de les antigues sitges situades al carrer Oriol Martorell del barri de Pardinyes, que resulten afectades pel projecte de construcció del futur equipament comunitari de múltiples usos, el ECMU, o el que coneixíem abans com l'alberg, el nou alberg de Pardinyes. Aquesta instal·lació ha de servir per acollir, entre altres, els temporers sense sostre que venen cada estiu a la ciutat per treballar en la campanya de la fruita, que ja sabeu que no haurien de poder venir. Aviam, no haurien de poder venir. No haurien de venir sense un contracte. I, a més, tal com estan les coses, els professionals del camp, de l'Horta de Lleida, ja contracten amb antelació, amb molta antelació, les persones que necessiten. Per tant, això de fer un equipament per la gent que apareix per aquí a Lleida sense cap mena de contracte, ni casa, ni allotjament, ni res de res, a veure què surt, que ja saben que no surt res, que ja saben que no surt res, però hem de construir aquest alberg. Escolta, no sigui... Clar, ningú vol veure gent dormint al carrer, si això està claríssim. Però que algú ja els informi. No es pot venir a veure si surt alguna cosa que no funciona així. Que els que ja venen contractats, ja venen amb el contracte, amb l'allotjament i tota la història. Però vaja, una de les raons per la que es fa aquest equipament comunitari de múltiples usos és acollir els temporers sense sostre que venen cada estiu a la ciutat per treballar a la campanya de la fruita. En fi, no s'havia de fer, però això ja és una realitat. Per tant, s'acabarà fent, evidentment. També un altre front que té obert l'Ajuntament de Lleida és el tema de Torreblanca Quatre Pilans. Doncs bé, la Paeria estaria disposada a acceptar les modificacions al projecte de polígon de Torreblanca Quatre Pilans que ha plantejat la Cambra de Comerç davant el rebuig que ha generat el plantejament que impulsa l'Ajuntament i el govern entre veïns de la zona. Les 6 propostes plantejades són raonables, segons el govern municipal, i estarien disposats a incloure-les com a al·legacions quan s'obri el termini a partir del 7 de novembre. L'alcalde de Lleida, Miquel Pollo, diu que no renunciaran al projecte del polígon de Torreblanca Quatre Pilans, però que veuen bé la proposta de modificació de la Cambra de Comerç.
El que no farem és renunciar al projecte de Torreblanca Quatre Pilans. Hem de dir amb claredat que obrir-nos a buscar altres espais significaria tornar a posar aquest projecte d'industrialització al congelador i haver d'esperar 3, 4 o més anys, i això no ho farem. Però sí que estem disposats i hem escoltat amb molt d'interès algunes de les propostes de modificació que ens ha fet la Cambra.
L'alcalde Miquel Pollo confia que serveixin per trobar un consens mínim, però ha remarcat que projectes d'aquestes característiques sempre comporten afectacions en particulars. Ja ha demanat a oposició i veïns que no es quedin mirant enrere perquè el polígon té demanda real d'empreses. I encara en plana local, els veïns i comerciants del barri de Joc de la Bola de Lleida poden votar de manera telemàtica des d'ahir i fins al proper dia 17 si estan d'acord o no amb la proposta de la Paeria d'implantar zona blava als carrers Segòvia, Cristòfol de Boleda i Segrià. Al formulari virtual de la plataforma Decidim podran clicar les opcions d'adherir-se a la proposta, no adherir-s'hi o fer altres aportacions de qualsevol tipus. El primer tinent d'alcalde, Toni Postius, ha afirmat que quan tinguin els resultats convocaran el Consell de Zona de Joc de la Bola, que serà el que tindrà la darrera paraula. Com has de participar? Doncs mira, dono a la web decidimlleida.paeria.cat, decidimlleida.paeria.cat. T'has de registrar i després te'n vas a la zona on parlen d'aquestes zones blaves i tens dues opcions, la d'implantar aquesta zona blava o la de no fer res. Si tu no vols que posin zona blava, te n'has d'anar a la de no fer res i clicar al botó d'adherir-se, no al de seguir, el de adherir-se. T'ho dic perquè ni és fàcil, ni és intuïtiu, ni és automàtic. Has d'entrar aquí, busca, registra't, entra, posa el teu mail, la teva contrasenya, busca aquesta història, després hi ha el botó d'adherir-se i el botó de seguir, que no saps ben bé quin és el que dona el teu vot. Mira, de veritat, que tots n'hem fet d'enquestes a través de plataformes mòbils, diaris electrònics, i és molt més fàcil. Fiques una pregunta, dos botons, què vols, sí o no, i s'ha acabat. Doncs no, aquí hem de complicar-ho de manera, vaja, jo crec que totalment innecessària, però vaja, ho fan així i veurem on arriba la història. I acabem amb la notícia econòmica del dia. L'atur a Lleida cau en 1.019 persones a l'octubre i la xifra de desocupats se situa en 18.457 persones.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja parlem dels nostres animals de companyia. Ho fem des de Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11 a Lleida, que es trobes a internet anadonvet.com i a les xarxes socials, i que també tenen aquest telèfon que funciona les 24 hores del dia. 973-266-388. 973-266-388. Sempre, sempre hi haurà una veterinària o un veterinari de guàrdia, de nit, de matinada, el diumenge, el dia de Nadal, sempre, sempre. Per tant, escolta, que sigui una emergència, això sí, evidentment, però que sempre pots estar tranquil o tranquil, que si tens un problema urgent, una emergència, pots fer un truc previ i a partir d'allí ja, doncs, ja us entendreu, us donaran instruccions o el que faci falta, sense quotes, sense subscripcions, sense res. 973-266-388. Amb nosaltres l'Aima Sabater, ja saps que és infermera veterinària i certificada en comportament felí. Aima Sabater, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
No, no, sí, veig que això dels gats te mola, t'agrada.
Ui, sí, avui parlarem d'algo molt xulo.
Sí, a més és una part del... Parlarem de gats, ja ho vaig dir la setmana passada, parlarem de gats. I parlarem d'una part del cos que potser passa bastant desapercebuda, dic potser, la seva utilitat. Dic.
Exacte, sí, desapercebuda.
O sigui,
sí.
A l'hora que fem un dibuix, farem el gat, pues, què fem normalment? Pues, les orelles en forma de triangle, oi? El cap més o més rodonet.
El i què nas triangular.
El nas allí, i llavors què fem del nas? Que surten els pèls, els bigotis, oi?
Exacte.
Això ho fiquem sempre. Però jo no sé si tenim massa clar, jo no ho tinc, per exemple, si els bigotis serveixen per algo.
Exacte.
Se suposa que tot el que tenim al cos serveix per alguna cosa.
Clar. A més de veure's molts cookies i de fer pessigolla enmig de la nit.
Això també.
Dic. Però, bueno, a més de tot això...
Però per allí, algo, per algo de on està.
Molt bé. Vinga, comencem. Coneguts com a pèls tàctics, els bigotes compleixen diverses funcions i són altament sensibles. Mm. Més gruixuts que el pèl normal del gat, els bigotes són receptors tàctils. Receptors tàctils que l'arrel és més profunda que els pèls normals i són terminacions nervioses.
Ah.
Això és
per això
molt...
són tan sensibles.
Sí, són molt importants. Els bigotes del musell del gat reben el nom de mistacials i són 24 en total, 12 a cada costat, dividits en 4 files.
O sigui, no sabia jo que estava tan organitzat,
evidentment,
això.
Evidentment, tot el gat és molt organitzat. Sí, a veure, que ja m'he perdut una vegada, que em despistes.
Estem parlant dels bigotes del gat.
Sí.
12 a cada costat, que a més ve que estan separats per grups.
Dividits en 4 files. Les dues files superiors poden moure's independentment de les dues inferiors. Val? Els bigotes mistacials ajuden amb la navegació precisa de l'entorn del gat. A més dels bigotes mistacials, els gats tenen bigotes sobre els ulls, a la barbeta, a prop de les orelles, i els bigotes carpians que estan a la part inferior de les munyeques.
Uh-huh.
Val? A veure, com naveguen els gats amb els bigotis? Els bigotis són tan sensibles que poden ajudar els gats a detectar vibracions a l'aire i canvis en el corrent de l'aire. Aquesta habilitat ajuda els gats a navegar en un ambient fosc. Els gats usen els seus bigotis en la foscor de la mateixa manera que nosaltres estaríem amb els braços distingits.
Sí.
Amb els dits així cap al davant.
Bueno, és allò que fem el ridícul de nit per casa al passadís.
Per palpar el nostre voltant i detectar els objectes. Doncs bé, els gats, gràcies als seus bigotis facials, en poden determinar els canvis en el corrent d'aire i poden evitar caminar cap al damunt d'algun objecte. Uh-huh. Els salten, tot això amb els bigotis. Després, aquesta capacitat de detectar corrents d'aire és molt útil a l'hora de caçar. Els gats poden detectar el moviment ràpid de la seva presa. I ara una curiositat.
A veure.
Curiositat. A veure, els propioceptors, que són òrgans sensorials que es troben als finals dels bigotis, doncs bé, aquests propioceptors transmeten informació al cervell sobre la posició del cos. Aquesta és una ajuda per la qual els gats amb freqüència poden aterrar sobre els seus quatre peus.
Ah.
Saps allò que es diu,
sí,
el gat?
Sí. Tu llança'l com vulguis, que caurà sempre de les quatre
no
potes.
No sempre, no és així, però moltes vegades, i és gràcies als bigotis, caram, aquests preceptors. Vale. Un ajust perfecte pel teu gat. Els bigotis mistacials també ajuden als gats a determinar si poden cabre a través d'una petita obertura. Teòricament, després diré algo que fa molta gràcia.
Sé les dues coses que vas a dir.
Vale. Primer, a veure, què he de dir?
Has de dir que la llargada total dels bigotis és més o menys l'amplada de... No, la meitat de l'amplada del
no,
gat.
No, ja ho has dit bé.
Bueno, l'amplada, sí.
L'amplada,
bueno,
sí. Tot el llarg del bigoti...
Dels dos bigotis, eh? De un costat i l'altre.
Exacte.
Sí.
Teòricament
és l'amplada del gat.
L'amplada del gat, correcte.
I ara sé el que vas a dir, també.
Vale, venga, dis-ho.
No, dic teòricament, perquè, clar, la natura és molt sàvia, i si el gat menja el que ha de menjar i fa l'exercici que ha de fer, doncs me deix exactament això.
Això és amb un gat al seu pes.
Claro, això vull dir, si el gat està obès, els bigotis no creixen més.
No ho saben, exacte, vols bé, Ricard?
És que ho estàvem mirant ara.
Molt bé.
Molta gràcia.
Bueno, i he de dir una altra cosa. Els bigotis...
Perdó, ho dic perquè la gent no entengui, ja, gràficament. O sigui, de punta a punta, de dreta a esquerra o d'esquerra a dreta dels bigots, per entendre'ns, que sí, són més amples, ara mirava una foto i és veritat, són més amples del que sembla de fora del cap, és el que ocupa el gat d'amplada. Amb el qual
sí, pot, un gat al seu pes, exacte.
Si va per un lloc estret i ell no va friccionant els pelets pel costat, és que hi cap.
Clar, quan els gats apunten el cap per una abertura, no sols estan mirant al seu voltant, també estan fent un càlcul de mesurament amb els seus bigotis per a veure si poden passar sempre que no es dobleguin, eh?
Sí,
quan
pues
es doblega un bigot, ell sap que per allí no pot passar.
Pues és ben intel·ligent.
Exacte. I, bueno, i lo que ha dit molt bé el Ricard, que els bigotis calculen el pes ideal del gat. Si el tenim quatre vegades lo que ha de pesar, els bigotis no
funcionen. És que no.
I veiem aquelles fotos, aquells vídeos tan divertits, que es queden allà els pobres, que ni cap al davant ni cap al darrere. Molt bé. Després, la protecció per als ulls del gat. Els bigotis sobre els ulls ajuden al gat, que està caçant, sobre l'herba, que no li entri res, comencen a parpadejar quan rocen el bigoti aquest de damunt de l'ull, i és una protecció que tenen perquè no li entri res a dintre de l'ull. Després, els bigotis carpians, que són els que estan situats a les munyeques del gat, són útils quan està caçant. Els gats no poden veure molt nítidament de prop, i els bigotis del gat l'ajuden a determinar la posició exacta de la seva presa per ajudar a donar-li una mossegada precisa, perquè no la veu bé.
Uh-huh.
Després, la sensibilitat. Els bigotis són tan valuosos que si es tallen, ojo que això és important,
sí,
que si es tallen o es trenquen, poden inhibir la capacitat de caça i fins i tot la capacitat del gat per a navegar pel medi ambient. Els gats poden tornar-se temerosos i desorientats.
És curiós, fins que torni a créixer, eh?
Mai tallar els bigotis del gat. Una altra cosa és que naturalment, cauen. Però quan cauen naturalment, ja ha crescut l'altre.
Uh-huh.
Val? Ara, Això és de manera natural. Nosaltres no podem tallar mai. No perquè un és més llarg que l'altre i no quede bonic jo el tallo.
Ah, això ho anava a dir. Si per estètica no traguem ràpidament la tisora, que no.
Exacte. Després, una altra cosa. És normal que damunt d'una taula o sobre alguna superfície veiem algun d'aquests bigotis que ha caigut normalment, els del musell. Això és normal. Si veiem molts, tenim que anar al veterinari perquè aquí hi ha algo més que és de salut del gat. Val? Tenim que aixecar això perquè no està bé. Després, els gats experimenten estrès a través dels bigotis? Bueno, els experts diferencien quan és sí i quan és no. No se fiquen molt d'acord, però sí se fiquen tots d'acord que és molt important que no se li toqui els bigotis i que sapiguem que per ells, per navegar, pel seu entorn, s'han de mantenir sempre sense tocar res. Nosaltres no interfirem amb els bigotis de l'animal.
Sobretot res de qualsevol història estètica, com deia abans. O sigui, res de retallar, que li quede més boniqueta. No.
Sí, exacte. No.
A més,
exacte.
És una part molt sensible, segurament.
Sí, molt, molt sensible. Tenen terminacions nervioses, com ja he dit, i és molt sensible. Després, el color del bigoti pot canviar amb l'edat. A mesura que els gats se fan més grans, els bigotis més foscos es tornen més clars.
Claro, es tornen blancs.
Es tornen blancs. I els que són blancs es tornen més grisos. Això és normal, eh? Uh-huh. Vull dir que no li preocupi a ningú. Mira, abans tenia els bigots molt blancs, ja no els veig tan...
Clar.
Això és normal, no és que estigui malalt el gat. Això no.
Això és el que ens passa, els que... Bueno, això és el que passa a la gent que té pèl. Els que no en tenim, doncs no veiem el canvi de color, però és el que passa, és el que passa.
Sí. I després, què més dels bigotis volia dir? Els gats, moltes vegades, si veieu... No, el que té un gat ho ha viscut. Si li fiquem un bol molt profund, el gat, com he dit abans, no veu molt bé de prop. I què pot ser? Que si és molt profund, el bigoti no arriba a dir-li al cervell del gat com és de profund. Llavors, què veiem que fan? Fiquem la pota.
Val.
I la gent diu, però aquest gat? Què li passa al meu gat? Aquest no és normal. Algo li passa, perquè li fico de veure i comença, abans de veure, fica la pota dintre. Això és perquè el bol que li hem donat a l'abeurador és massa profund. I ell no sap, perquè no veuen bé de prop. I els bigotis que li donen aquesta informació no arriben al final del bol. Llavors, clar, té que ficar la pota a veure si això és segur,
vale.
Fins on arriben...
No t'ho dic perquè, mira, això és curiós, però els que teniu gats a casa, si ho heu vist, que ha fet això, doncs que sapigueu que té una explicació.
Sí.
Els bigotis del gat. Bueno, avui és una curiositat, però també aprendre una mica més dels animals que tenim per casa. Els que tingueu gats, que per què serveix, per què existeix, i per cert, les utilitats que té, que veig que té, vull dir que es recolza molt amb los dels bigotis del gat.
Sí, o sigui sí, que... sí. És molt important no trencar mai.
No toquem-ho, que no. La natura ja sap el que ha de fer.
No, que hi ha gent que, no, mira, aquest té massa llarg, l'altre costat...
No,
i
ja em dius,
mira que
monos, això.
Tots iguals.
No toca això. Ima Sabater, com sempre, bona setmana.
Gràcies.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz. CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Beautiful.
I ara sí, ja que ens acabarem de tensar a la una de la tarda, ja saps que els dijous parlem de salut i de nutrició, ho fem, com sempre, amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier, que ja saps que, a més de nutricionista, és investigador, que el trobes a Disanta Nutrició, alcalde Porqueres, número 74, a Lleida, i a Disanta Nutrició en Punès, i des d'allí pots sortir cap a les xarxes socials, que també els has de seguir, buscar-los, perquè és que, a més, publiquen multitud de consells i de... I, bueno, de consells i de tutorials. Vull dir que busca el Christian, també, que fa vídeos còmics. Jo dic per donar-li sempre una mica el toc d'humor. Aviam, la salut i la nutrició és un tema important, però que si ens el podem prendre, doncs, amb una mica d'humor, benvingut sigui. Christian Didier, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, buen día. ¿Qué tal?
No sé yo si la primera vez que hiciste un vídeo para las redes sociales tenías un poco de vergüenza o de cosa. Ahora supongo que ya vas suelto, ¿no?
Bueno, es que la cosa es como que es más amable todo y... Ah. Y entonces yo casi nunca he tenido vergüenza en mi vida, entonces me es más fácil y la gente lo entiende mejor y es más sencillo.
No, la verdad es que sí, per això ho recomano cada dijous, perquè de veritat, vull dir que és que a més és gratuït seguir-los i llegir-los i escoltar-los, vull dir que no costa res. Bueno, mira, ara os voy a explicar una interioridad. Estem trucant ara, camí cap a la una del migdia, al Christian Didier, i està a la seva pausa de cafè. Que Déu-n'hi-do, camino a la una y café. ¿Qué número del día es ya? ¿Cuántos llevas?
El primero,
vale. O sea, tú...
Yo tomo un café al día. Un café al día, de mucho disfrute. Es un momento donde paro y me tomo el café y lo analizo, y entonces después continúo. Es mi momento.
¿Sabes que el café es la bebida, si no la que más, aparte del agua, de la más consumida de todo el mundo,
Sí, no me extraña, claro. No me extraña, el café es muy especial, Además, si llegáramos a pensar, si alguien no lo ha vivido, no lo ha pensado, cómo se cultiva el café, cómo se cosecha, en qué zonas está... ¿Cómo se tuesta?
Bueno, esto quizá nos falta, porque la gente al final solo cogemos el paquete en el supermercado y venga, y ya está. A ver, del café hemos hablado y volveremos a hablar, mucho, pero porque lo digo porque es uno de los temas estrella de las consultas habituales. Oye, el café con leche, sin leche, con bebida vegetal, sin bebida vegetal, con azúcar, con sacarina, con edulcorante, ¿es bueno, es malo? Antes me decían que era malo, ahora me dicen que es bueno. Si, todos conocemos a alguien que te dice, yo empecé con uno o dos y ya llevo 5 o 6 al día de cafés. Bueno, vamos a volver a hablar del café, ¿vale? A ver, el café, según estudios, se ha demostrado que es beneficioso para la salud. Un café al día.
Sí, el café tiene unas propiedades enormes en el día a día. O sea, el café no solamente aporta sustancias interesantes como antioxidantes y sustancias que nos ayudan a nuestra salud, a mejorar la salud como tal, sino que tiene cafeína. O sea, lo interesante del café es la cafeína como propiamente, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista del metabolismo, tiene una sustancia que es la cafeína, que la cafeína es muy particular. La cafeína activa el sistema neuronal, activa el sistema nervioso, forma parte de todo, de procesos de concentración, incluso forma parte de procesos de cansancio. Entonces, la cafeína es una sustancia que es una maravilla. Está en muchos alimentos, pero el café está en una concentración muy interesante, ¿no? Entonces, el café se recomienda. Hay estudios concretos que se han relacionado la salud cardiovascular con el exceso de café. También hay estudios que han demostrado que el exceso de cafeína es perjudicial para algunos aspectos de la salud, especialmente las personas que tienen problemas renales, de riñón, porque la cafeína se metaboliza y se elimina por el riñón, por la orina, ¿no? Pero cuando logramos tener o cuando incorporamos el café en nuestra vida de manera, pues con un café al día o con unos 3 o 4 cafés a la semana, o 2 cafés al día incluso se puede recomendar, pues aporta todos estos beneficios y no hay estudios donde relaciones esta baja ingesta de café con efectos negativos para la salud. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, ahí está el tema, ¿no? Es, lo importante de tomar el café es no sobrepasar las dosis recomendadas.
Claro. No, te digo porque hay gente que se descontrola y en casa solo levantarse necesito un café, pero después cuando llegan a la faena, otro café, media mañana otro, después el de comer, a media tarde, oye, que llevas cinco,
Claro.
Y claro, la dosis de cafeína es acumulativa, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, la vas utilizando durante el día, pero al final tu riñón está trabajando bastante
claro.
para metabolizar y eliminar las moléculas de cafeína, claro, sí, sí.
Pero
una cosa que... No, los tópicos y...
No, te voy a preguntar tópicos, perdón. Supongo que la cafeína reacciona en cada persona de manera diferente, supongo. Mm. Pero las personas que te dicen, oye, para comer, café, pero sin cafeína, que si no, no duermo. Pues, ¿esto es cierto o es ya un problema de sugestión?
O sea, quiero decir, es un estimulante.
Ya, pero llega la noche.
Sí, tanto que sí.
Vale.
Sí, sí, incluso a veces los pacientes, hay pacientes que durante la mañana toman el café y lo notan. O sea, la cafeína tiene un pico, ¿eh? O sea, tiene un metabolismo donde tú al cabo de 15 minutos tienes un pico más, o sea, sube el pico de cafeína en la sangre, notas ese punto al cabo de 15 minutos y se mantiene arriba como en una meseta durante un par de horas.
Uh-huh.
Y al cabo de 2 o 3 horas empieza a disminuir la dosis efectiva. Y luego tiene una bajada muy progresiva hasta que desaparece y se elimina totalmente. Ese metabolismo de bajada es más largo o más corto en algunas personas. Entonces, ¿por qué? Porque el metabolismo es diferente en cada persona. Hay una curva, o sea, los estudios lo vemos muy claro, esta curva de subida, mantenimiento y bajada, ¿no?
Vale,
esto
vale.
Es lo que se ve, pero luego la bajada, la eliminación total es más o menos larga, es una punteta que va bajando, hay personas que lo metabolizan muy rápido y hay personas que lo metabolizan más lento.
O sea,
es un estimulante del sistema nervioso.
Vale, vale, central, vale. No digo, literal, o sea, cuando mi madre me dice, no, sobre todo que sea descafeinado, no me río de ella, ¿eh?
No.
Vale. No te lo digo porque esto es un tópico. El segundo, oye, el café solo, que con leche hay una reacción ahí que no es buena.
Bien, este tópico tiene otra explicación, porque el café está bueno de muchas maneras. Yo creo que, y sobre todo aquí en España, se ha perdido la cultura de hacer el café de diferentes maneras, porque hay muchas maneras de hacer el café, ¿vale? Muchas maneras. Si tienes un café bueno, tienes un café que se ha elaborado correctamente.
Vale, este es un primer tema, ¿eh? Esto ya lo dejamos para otro programa, pero claro, la elección del café. Pero bueno, vamos a suponer que es bueno.
Pero claro,
que
si tú haces un café bien hecho con una, por ejemplo, con una cafetera inglesa, y te queda bien infusionado y le pones un poco de café, está riquísimo.
Vale.
Pero a veces ponemos café porque estamos utilizando un café muy quemado. Y entonces no aguantamos este café tan quemado de una cafetería que no ha lavado la cafetera desde que la inauguró, ¿no? Entonces, claro, entonces, dependiendo de cómo se valora el café, puedes añadir un poco de leche o no, porque pues el sabor lo potencia, ¿no?
Vale.
Desde el punto de vista nutricional, cuando añades leche al café, hay algunas sustancias que ya no las vamos a absorber, porque se unen con el calcio de la leche y ya no se aprovechan.
Ah, vale.
Pero una cosa es la parte bioquímica del café y otra cosa es cómo disfruto yo el café y cómo me gusta. ¿Vale?
Yo, por ejemplo, con leche me sienta mal. O sea, a ver, me sienta mal. No. Y en cambio solo, pero solo, sin azúcar ni nada, oye, perfecto. Pero con leche, pues no. Entonces,
sí, cuando se añade leche al café, hay algunas sustancias que se unen, el calcio y algunas sustancias de la leche se unen con algunas sustancias del café, se generan unos conglomerados, y estos conglomerados luego llegan al intestino, que son muy difíciles de digerir, y a lo mejor incluso tienes un proceso a veces diarreico, ¿eh? Personas que tienen que ir al lavabo porque no están así como un retortijón y tal. ¿No? A veces es porque esos conglomerados pues son de difícil digestión, ¿no? Entonces están en el intestino. Pero la leche... yo tengo que hacer, o sea, un día vamos a hablar de las diferentes maneras, qué opino yo de hacer en una Nespresso, qué opino yo de hacer en una italiana, porque hay muchas maneras de hacer el café,
claro.
Y eso genera un interés tremendo. No sabe igual el café haciendo el café en una cafetera italiana que en una inglesa o que en una cafetera de cápsula, ¿no? Digamos, ¿no? Vale. Entonces, pues de ahí de que el café lo entendamos diferente, ¿no? Y se observe diferente, huela diferente y sepa diferente, ¿no? Y entonces un café con leche, pues es interesante para algunos tipos de cafés, sobre todo aquellos cafés que están muy quemados, que están demasiado tostados, ¿no? Que el grano de café, cuando lo tienes en grano y lo ves muy brillante, ese café se ha quemado mucho, está demasiado tostado, toda la grasita, la grasa del café ha salido, está rota. Entonces, ese café cuando se prepara, es interesante añadirle un poco de leche porque suaviza y le queda un sabor mucho más rico. Pero si es un café que no se ha quemado, que no es brillante, sino que está marroncito, opaco, con un olor tostado, ese café le llamamos a añadir una leche y es como, bueno, es que es un sacrilegio porque tienes un café tostado muy suave, un café natural, que le añades la leche, o sea, pierde toda la textura y pierde todo el sentido, ¿no? Eso es lo que quiero decir.
Vale. Sí, vamos a hablar otro día porque del tema de escoger el tipo de café, ¿eh? Porque yo creo que vamos muy perdidos, no, o sea, yo creo que no, incluso las nomenclaturas, torrefacto, no torrefacto, la procedencia, porque además depende de cómo esté, como decías, tostado y tal, pasa de ser saludable a ser problemático, o sea que se tiene que vigilar
incluso,
todo esto, ¿eh?
Incluso hay algunos cafés que tenemos que ponerle más azúcar de lo que la persona le pone, porque no lo aguanta en la boca por lo tostado que está o lo quemado que está o lo amargo que está, ¿no?
Pues malo, ¿eh?
Porque pues, simplemente es que se ha escogido el café mal o se ha hecho mal o lo hemos quemado cuando lo hemos hecho, ¿no? Entonces, claro, a veces pues hay que ponerle más azúcar o más leche o lo que sea para poder tomarlo. Entonces pierde sentido, ¿no? Es como si hacemos, voy a poner un ejemplo, ¿no? Pues una judía con patata de toda la vida. ¿Vale? Entonces, la hacemos demasiado y para poder comerla tenemos que ponerle mayonesa.
Claro.
O tenemos que ponerle mucha sal, ¿no? Claro. Pues imagínate porque está incomible, ¿no? Entonces, para poder comérmela tengo que hacer una bechamel y ponerla.
Claro.
Me está perdiendo el sentido de comer un alimento. Otra cosa, alguna vez se puede tomar una judía pues con su bechamel, imagínate, ¿no? Un brócoli con bechamel. Pero de normal hay que disfrutar del brócoli tal como es, ¿no? Entonces, el café pues es igual, es lo mismo, ¿no?
Por cierto, que estábamos hablando de leche de origen animal y la de origen vegetal, que ahora ya hay mucha gente que con el café toma o la de soja o la de cebada o cualquier otra. No sé si son similares o cambia.
Bueno, el café yo creo que pierde el sentido. Ya no estás tomando café, estás tomando una bebida allí. Entendiendo como yo entiendo el café.
Sí.
Yo entiendo tomar el café desde el disfrute y de entender el sabor que tiene, porque es una maravilla.
Claro.
Entonces, cuando tú le añades una leche de avena a una bueno, aquello ya dejó de ser y es otra cosa, ¿no? Entonces, ahora es pues una bebida allí, pues con porque además de aspecto no es queda diferente.
Claro.
Se puede hacer, o sea, la combinación de los alimentos es versátil por eso.
Muy bien.
Pero la realidad es que no es curioso, ¿no? Quedan. De hecho, cuando añades una leche de avena o una leche de soja, a veces verás como unos conglomerados en la propia pasta.
Sí.
¿Vale? Ves como que se ha cuajado y se ha separado. Es porque las sustancias que tiene ese tipo de bebida se han unido con las de la café y se ha precipitado todo. Uh-huh. Y se ha roto, ¿no? Lo que había allí. Entonces es una mezcla de cosas que no tienen sentido. Es como si añadieras, no lo sé, azúcar a una paella, ¿no? Como tal.
Bueno, pongo azúcar. Ya veo que el tema del café done, ¿eh? Es un tema que done. Tornarem a parlar amb el Christian, sobretot d'això, ¿eh? del com triar-lo, com preparar-lo, com emmagatzemar-lo, com guardar-lo, perquè jo crec que és un tema que anem perduts. Normalment busques a internet i mira, el primer article que et surt, doncs, te'n refies, però jo crec que de tot hi ha una explicació darrere i amb el Christian en tornarem a parlar. Mira, avui hem aprofitat a parlar del cafè perquè el Christian estava a la pausa de cafè, el coffee break, y digo, pues venga, vamos a hablar de café. Pero bueno, que té tot el sentit del món perquè és de les bebudes més consumides de tot el món. Per tant, és una cosa que en podem parlar una i una altra vegada, i de fet les consultes que envieu al nostre WhatsApp, moltes d'elles també parlen del cafè, dels matins, de mitja tarda, de barrejar-lo, de totes aquestes històries. Així que, Cristian Didier, oye, hoy hemos hablado de café, tú supongo con un café en la mano, no sé si se te habrá resfriado.
No, que va, vale, además pues yo me lo guardo, me lo reservo.
Pues nada.
Y yo soy de los que estoy rato con el café.
Pues nada, aprovecha ahora y te lo tomas tranquilo. Cristian Didier, como siempre, un placer.
Ricard, bon dia, gràcies.
I nosaltres, ja que buscarem les senyals horaris, ens plantem a la una. Soc el Ricard Álvarez, ho deixarem aquí. Després arriba el David Velasco amb les escapades de Cope avui des d'Andorra i des de Lleida demà a les 12:20.